Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Vivint les darreres hores d'aquesta finestra del mercat de fitxatges que baixa la persiana avui a les 12 de la nit i estem encara pendents de diversos moviments al Barça. Els grans noms dels que estem pendents són Dembélé, Depay i Eric García. De seguida l'Helena Condis ens actualitza el Mercato Blaugrana en el dia després de l'empat del Barça al Camp Nou davant del Sevilla. Empat a un davant un rival exigent. A l'equip de Koeman, encara en construcció, se li va notar l'acumulació de partits i no va estar tan fi com davant del Villarreal o, sobretot, com davant del Celta. De tota manera, la imatge col·lectiva no va ser dolenta i tanca el Barça aquest primer tram del campionat amb 7 punts sobre 9 abans de l'aturada per partits de seleccions. El Barça, que ha explicat aquest matí que el Covid ha generat una reducció d'ingressos de 203 milions d'euros i que l'exercici 19-20 es tanca amb unes pèrdues de 97 milions. I també que, si pot, intentarà que el Barça Ferencváros de Lliga de Campions pugui ser ja en públic a l'estadi del Camp Nou. Victòria del Real Madrid en partit de Lliga i també 0-2 al camp del Llevant. En la seva línia, el Real Madrid té fases bones, té fases dolentes, fases també en les que pateix. Courtois va tornar a ser el millor de l'equip, però els de Zidane van traient els partits endavant i estan líders a la classificació. A segona victòria de l'Espanyol, el duel català de la jornada, 0-1 a la nova Creu Alta de Sabadell. L'Espanyol es situa segon a la taula, a 2 punts de l'Sporting de Gijón de David Gallego. I segona derrota del Girona, aquesta vegada 0-1 davant del Fuenlabrada. El gol que va arribar en una desafortunada acció del porter Muric. El clàssic, entre cometes, de la Lliga Femenina, victòria contundent del Barça per obrir temporada. Real Madrid 0, Barça 4. En futbol internacional, la jornada ens deixa dues derrotes sonades a la Premier, les del Liverpool i el United, els dos grans d'Anglaterra. Aston Villa 7, Liverpool 2 i Manchester United 1, Tottenham 6. En bàsquet tenim el Barça confinat a l'espera dels resultats de proves PCR per veure si l'equip pot viatjar o no per jugar dijous a la pista del Zenit de Sant Petersburg després del positiu del míster Jessica Vicius i de dos membres més de l'estaf. El Barça que treballa també per portar públic al Palau en el partit contra el Panathinaikos d'Eurolliga del 15 d'octubre. Seria amb el 30% de l'aforament. En tenis, a Roland Garros, ha caigut Paula Badosa davant l'alemanya Sigemund per 7-5 i 6-2. Ara estem pendents de Pablo Carreño, que juga aquesta tarda contra l'alemany Almeyer, partit de vuitens de final, i ens explica el company Ivan Álvarez del Diari d'Andorra que el Tour 2021 passarà, tindrà protagonisme a Andorra. Després ampliem. Les enquestes del dia Esports Cope, com sempre via Twitter, en clau Barça, avui us preguntem o us demanem quina nota li poseu al Barça de Koeman després d'aquests 3 partits de Lliga. Excel·lent pel 6%, notable el 54%, aprovat 32%, suspès 8%. I en clau espanyol, semblant, nota també per l'equip de Vicente Moreno després dels 4 primers partits de Lliga. Li poseu un excel·lent al 14%, un notable la majoria, el 49%, aprovat 21%, suspès 16%. Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Minguella i el Poli Rincón. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz la tenim aquí a la producció. Us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports Cope. Hay otra forma más emocionante de ver el deporte y se llama DAZN, en tu tablet, móvil o Smart TV. Deporte como la nueva temporada de MotoGP, la Premier League, la Europa League de baloncesto, los Grand Slams de tenis, boxeo, ciclismo y muchos más deportes. DAZN es un subidón de adrenalina. Por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia y el primer mes gratis. DAZN, pero se pronuncia DAZN. Infórmate en DAZN.com. DAZN.com.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el taladro Bosch de 18 vatios, que también es percutor y atornillador, por solo 99,99 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¡Tiempo de juego! El de la cadena...
Empezó el Camp Nou, boli.
Con saque de centro por parte de Leo Messi, con saque de centro del Barça, naturalmente empate a cero en el marcador, y hemos visto Pepe Prieto como Ocampos está en la izquierda y Suso de momento en la derecha. Joan Jordana en corto para Suso, el centro de Suso, el remate fuera. El remate fuera, remató Luke de Jong, balón por encima de la portería, el balón muerto. Luke de Jong, gol. Luke de Jong, gol. Dejaron el balón suelto a bocajarro para Luke de Jong, que empalmó con la zurda por alto. Marca el Sevilla, se veía venir, estaba atacando, era valiente, ha marcado el Sevilla, el holandés Luke de Jong. Estamos en el 7, casi 8 de juego de la primera parte. Se adelanta el equipo de Lopetegui. Barça 0, Sevilla 1, marcó Luke de Jong. Messi para Jordi Alba, el balón muerto. ¡Gol Coutinho! Empata el Barça, el balón de Leo Messi para Jordi Alba, balón atrás, queda suelto, el esférico mete la derecha, Coutinho, empata el partido el brasileño, empata el Barça, empata Felipe Coutinho, Barça 1, Sevilla. Se mete muy bien Leo entre dos. Balona que va a llegar para su Fati. Se la prepara. ¡Tira! ¡Bono! Ha detenido el marroquí. La jugada de Leo fenomenal por el centro para Ansu.
Mira,
iba a decirte... desde la frontal. A ver, ahora balón largo para Leo. Leo, Leo, Leo por el lateral. Ahí está Leo. Quiere encarar a Cuña. ¡Tira! ¡Fuera! Buscaba el palo alejado, pero salió un metro fuera a la derecha de la portería de Bono.
Saltan ya el Barça y el Sevilla. 1-1, Camp Nou, dale Oli.
Y casi preparado, Selena, sin cambios, para que comience la segunda parte.
Salen los mismos 22 protagonistas en esta segunda parte.
Araujo, el balón larguísimo para Griezmann. Buena posición de Griezmann, dice el árbitro y el juez en línea. Ahí está el francés. Se le fue el último autopase. Balón que desvió Bono. Cuidado. En el Siri, el balón al larguero. El rechace que dio en la madera de la portería de Neto. La deja muy bien para Busi. Busi que se va a meter en el lateral del área. El tiro fuera de Jong. Frenkie de
Escotillas,
corner, ¿no?
Corner, corner, corner. Ahí está jugando. Finito. Cuando queda nada, 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 nada. Terminó. Terminó el partido con empate a uno en el marcador. Barça 1, Sevilla 1. Elina.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la COPE, d'aquest Barça 1, Sevilla 1. Primers punts que se li escapen al Barça a la Lliga, el tercer partit, els blaugrana, que són cinquens a la classificació, a 3 punts del Real Madrid, que té, això sí, un partit més. Ara la Lliga, com sabeu, s'atura un cap de setmana per partits de seleccions, i a la tornada ens espera un Getafe-Barça i un Real Madrid-Cádiz. I 14, saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Tenia un rival dur davant ahir al Barça, eh? Molt fort al Sevilla, físicament va fer bon partit, eh?
Sí, sí, molt, molt, molt bon partit, superior. A mi em sembla que en ocasions superior al Barça, de manera que al final és just el resultat, el pal també, no?, del Sevilla en la segona part. Després Messi, que també va tenir les seves oportunitats, la centrada de Busi per De Jong... Però, en definitiva, em sembla just l'empat i d'aquesta manera doncs, el Barça ha de saber que a vegades es trobarà amb gent molt forta físicament, intensament, i ha de saber jugar també davant d'aquests rivals. I els rivals, aviam si el Barça també és capaç de dir als rivals que també ell és bo. És a dir, el Sevilla pot ser molt bo, però el Barça ha de ser superior.
De seguida analitzem d'aquí uns minuts amb el nostre analista Àngel Pichi Alonso, però abans avui estem pendents del tancament del mercat, que baixa per 100 a les 12 de la nit i encara poden passar coses al Mercato Barça. Saludo l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Podem passar cosites, com diria el Rubén Martín.
Van a passar cosites, com diu el Rubén Martín. Sí, sí, de fet, estan passant ja cosites i estem pendents. Hi ha molts noms propis, però els tres grossos són Dembélé, si se'n va o es queda definitivament, i si arriben o no arriben Depay i Eric García.
Sí, el temps s'esgota i el missatge del Barça és que tot és complicat, però treballaran fins l'últim moment. Amb aquestes dues carpetes obertes, la del central, Eric García, el club espera la resposta del City a l'última oferta, que arriba als 15 milions d'euros entre fixos i variables. Guardiola reconeixia aquest cap de setmana que Eric García vol tornar, però no hi havia res tancat. Si no fos ara, el gener seria lliure per negociar. Aquesta hora es continua treballant per arribar a un acord. Mentrestant, Eric García ha volat aquest migdia de Barcelona amb possiblement els seus futurs nous companys que van amb la selecció espanyola, com Busquets, Sergi Roberto i Ansu Fati. D'un central a un altre, perquè s'intenta col·locar a Todibo. El Barça demana 18 milions d'euros pel central francès i, per tant, aquests diners servirien per invertir-los en Eric García. Sí, de moment tampoc hi ha res tancat. En la carpeta davanter, des del club veuen difícil la sortida de Dembélé, però ningú descarta res. L'entorn del jugador em reconeixia les últimes hores que està sent tot molt boig, que Dembélé té molts dubtes, el Manchester United està interessat, però demana cessió, el Barça vol diners, veurem què passa, perquè bueno, no es descarta res, tot fa pensar que és molt complicat, que es quedarà si no hi ha un gir inesperat, però veurem. Koeman, això sí, ja li ha demostrat i li ha dit públicament que per davant té Ansu Fati, Pedri o Trincao. De la sortida de Dembélé està molt pendent de Pai, que està a la sala d'espera, pendent del mòbil, de si rep una trucada del Barça a última hora, perquè té un acord tancat amb el club des de fa dies. A l'Olímpic de Lió van bojos per vendre-la i el seu director esportiu, de fet, Juninho Pernambucano, deia obertament que avui es podria convertir en nou jugador del Barça, però si no surt Dembélé és difícil que pugui arribar al davanter holandès. Per tant, queden poques hores de mercat. El Barça treballa contra rellotge per intentar satisfer a Koeman, que ha demanat públicament un davanter i un defensa. Intenta col·locar també el club paral·lelament a Todibo, sobretot, i a Dembélé veurem què acaba passant.
Doncs tot això és el que està sobre la taula ara. Com veieu, moltes carpetes obertes. Les 12 de la nit, les 00 és la hora límit. Jordi Alba, Helena, va acabar ahir lesionat al partit. El Barça, l'única cosa que ha fet aquest matí, després de les proves que ha passat, és confirmar que efectivament té una lesió als isquios de la cama dreta, no?
Ahir parlàvem de molèsties, avui el Barça en el comunicat diu que Jordi Alba té una lesió als isquios de la cama dreta, no especifica el grau d'aquesta lesió, però en el millor dels casos, si és lleu, de 2 a 3 setmanes de baixa no li treu ningú. Per tant, perilla la presència de Jordi Alba al Clàssic del 25 d'octubre, un Jordi Alba que és reincident en aquest tipus de lesions. La bona notícia és que aquesta aturada per seleccions li servirà per guanyar temps en la seva recuperació. Abans del Clàssic, els propers partits són al camp del Getafe d'aquí 2 setmanes i la visita al Ferencváros el dia 20, 5 dies abans de rebre el Madrid, també al Camp Nou. Recanvi, Serginho Dest, ahir ja va debutar a cama canviada quan Alba va marxar lesionat, deixant, per cert, molt bones sensacions, i Júnior, que porta 2 partits de baixa per unes molèsties.
Condis, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Així va veure Ronald Koeman el partit d'ahir contra el Sevilla.
Ha sido un partido muy disputado contra un equipo fuerte, bien fuerte físicamente. Yo creo que no hemos estado en nuestro nivel con balón. Yo creo que perdimos demasiados balones en nuestra primera parte. Claro, puede ser por presionar del contrario, pero yo creo que también hemos perdido cuando no había esta presión. Pero bueno, los demás es que también hemos tenido las mejores ocasiones, oportunidades de partido. Yo creo que Griezmann tuvo 2, Trincao tuvo 1. Entonces yo creo que eso sí, estoy contentísimo por la última parte del partido, que se notaba los dos equipos estaban cansados. Yo creo que en este último tramo del partido pudimos ganar el partido.
Ho comentem, analitzem la jugada amb l'Àngel Pichi Alonso. Angelola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, és evident que el d'ahir, dels tres partits que ha disputat el Barça a la Lliga, no va ser ni molt menys el més brillant, va ser el que més li va costar, però també hem de tenir en compte que davant tenia un rival de màxima exigència.
Sí, és cert, cert. És dels tres partits el més complicat de tots. El Sevilla va donar una molt bona imatge, imatge d'equip gran, que quan s'enfronta als equips grans de tu a tu, ha estat una sorpresa molt agradable. I és un equip molt intens que competeix molt bé. Jo crec que fins i tot fins a cert punt pot ser bo, no? Perquè s'havia ja aixecat, ha despertat molta il·lusió, jo crec que massa, perquè encara és molt front per dos partits, sobretot pel del Vigo, del Celta, i bueno, ja està clar que el Barça va en el bon camí, crec que està en el bon camí, però que fa faltar moltes coses, ha de millorar moltíssimes coses i en això està. Jo crec que pel temps que porta treballant Ronald en l'equip ha tret moltes coses positives, crec que ja.
Koeman ha decidit apostar de moment pràcticament pel mateix 11, no ha aplicat rotacions, i potser ahir es va notar bastant aquest aspecte, no? Que l'equip ha arribat després d'aquests tres partits en una setmana una mica cansat a l'últim, no?
Sí, pot ser sí, pot ser sí. Estem a l'inici de temporada, on costa molt més agafar a poc a poc el fondo físic suficient per competir tres càrregues importants en una setmana, i jo crec que ahir va estar la gran diferència, que físicament el Sevilla és un equip molt més fort, los Ocampos, Jordán, Fernando, ja no et parlo dels centrals, gent físicament molt forta. I ahir crec que va estar la diferència, que el Barça no va estar fi, perquè el físic no li va permetre, a part del Sevilla, el físic no li va permetre pues, poder pressionar de la mateixa manera, i crec que probablement igual s'hagués hagut d'aplicar alguna rotació, no?, al tercer partit i donar descans a algun jugador i sortir algú de refresc.
Sí, sí, a mi m'hauria gustat ver ja d'entrada, per exemple, Pjanic, que tenga más minutos.
Bueno, sí. A mi també, perquè és un jugador que me gusta mucho y es un jugador que creo que va a aportar cosas, ¿no? Pero bueno, eso es decisión del entrenador, los está viendo y bueno, igual pensó que era suficiente, que venía una jornada de descanso después de ese partido y que el equipo igual podía mantener el ritmo competitivo que había tenido en los dos partidos anteriores.
No, y en ese sentido, cuando tú tratas de colocar a Pjanic, yo pensaba que ayer lo iba a hacer por De Jong, que estaba bastante despistado, ¿no?
Sí,
podría hacerlo por varios jugadores, o por Busi y tal,
Sí, supongo que de todas maneras entendió que le faltaba un poco de fortaleza en el centro del campo y pensó que tal vez con De Jong en la media punta y Busi y Pjanic en el doble pivote, pues ese triángulo le iba a dar otra vez mayor consistencia, ¿no? Y que de alguna manera el Sevilla no mandase en el campo.
Escolta, hem parlat a les últimes setmanes molt de revolució o regeneració i ahir el Barça acaba el camp amb Araujo, que per cert crec que va jugar un molt bon partit, amb Dest, amb De Jong, amb Trincao, amb Pedri, futbolistes molt joves. Jo crec que això és positiu i permet mirar el futur amb certa esperança, no?
Sí, estem totalment d'acord. És positiu que hi haguin xavals joves amb il·lusió i ganes d'aconseguir èxits, això està clar, però per això també és cert que s'ha de tenir paciència. I la paciència significa que no només el resultat que han demanat, sinó que ha demanat pues, el estar fent construir un equip. I en ocasions això se malinterpreta i la gent, si no li expliques que estàs construint un equip de futur a curt termini, sí, però de futur, perquè vol guanyar avui, demà i demà passat. Aquest és el gran problema, però jo crec que està ben fet. Jo crec que tenir joventut és clau, no? Més clar que està joventut amb jugadors d'experiència que segueixen tenint ganes, perquè per mi el fet més important que ha aconseguit en molt poc temps l'entrenador és que avui en dia tots corren, avui en dia tots pressionen, avui en dia van a una tots, vull dir, que no és aquella, entre cometes, actitud de tu i a mi, bueno, esto, aquello, ja veurem què farem i tot això, no?
Sí, l'equip hi va, sí.
I va,
i estan junts.
No va estar encertat ahir, és cert, no va estar encertat, li va faltar finura en passes, frescor, segurament, tot l'aspecte físic. Però, de tota manera, jo crec que, des d'aquest punt de vista, és bo també a calmar els ànims, perquè jo ja vaig començar a escoltar que el Barça ja era aspirant a guanyar la Champions amb aquest equip que havia dit. És que aquí...
Ens disparem de seguida.
Cap a dalt i cap a baix.
Sí, temps.
Jo crec que va en el bon camí, però que ha de millorar moltes coses encara d'aquí.
Sí.
I el que ha de mejorar és Griezmann, eh? Hay que buscar una solució ahí.
Sí, ese es uno de los puntos. Ese es uno. Frankie de Jong es otro, que yo, ya sabéis, yo tengo por él una... Yo fui de los que dije que esto iba a marcar una época en el Barça. Uh-huh. Y verdaderamente todavía hoy no he visto al de Jong que vi con el Ajax, ¿eh? Uh-huh. O sea, tiene que mejorar Griezmann, sin ninguna duda, pero tiene que mejorar Frankie de Jong individual y colectivamente.
Sí, estem d'acord. En fi, poc a poc i bona lletra. Ara s'atura la Lliga pels partits de seleccions. Això no ha fet més que començar. Àngel Pichalonso, gràcies. Ho anem comentant. Una abraçada.
Una abraçada. Cuideu-vos. Adéu.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Buen chico.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no. Segurísimos.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Les 3 i 27, i ara abans del debat, una mica de números, que hi ha hagut compareixença aquest matí del vicepresident del Barça, Jordi Moix, per exposar la situació econòmica del club i l'afectació a aquests números per culpa del Covid. Ha estat seguint aquesta llarga compareixença el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan. 1 hora i 40 minuts de presentació i roda de premsa del vicepresident econòmic, de Moix. Hem de dir que ha explicat tots els dubtes que teníem sobre els números del Barça a poc, intentant que quedés tot clar. La xifra més simbòlica és que tanca l'exercici de la temporada 2019-2020 amb 97 milions d'euros de pèrdues a causa del coronavirus. De fet, deixen d'ingressar més de 200 milions d'euros aquesta temporada. Per contrarrestar aquest efecte, de moment han retallat 42 milions d'euros en salaris als esportistes, entre ells al primer equip, que és el gruix d'aquesta xifra. Moix ha admès el que havia explicat ja en aquesta antena Elena Condis, que tornaran a proposar reduir el salari dels jugadors i que ja estan en converses i gestions per aconseguir-ho. També ha sorprès que la intenció del club abans de la pandèmia era augmentar els salaris en 8 milions més. Un altre fet a destacar ha estat que hem escoltat per primera vegada, per veu d'un membre de la directiva, que la compra-venda de jugadors és una activitat econòmica complementària del club i, a més, Moix ha posat un exemple. Si no haguessin traspassat Artur en aquell intercanvi al juny amb Pjanic, les pèrdues generals de la temporada haguessin estat de 140 milions d'euros. Seguint amb algunes dades destacades, han deixat de guanyar 35 milions d'euros per drets de televisions i 47 milions per tenir el Camp Nou tancat. Precisament sobre aquesta qüestió ha parlat Moix a la roda de premsa. La intenció del club era obrir, era la situació més optimista, obrir el Camp Nou amb un 20% de l'aforament al febrer. Però, amb el que va dir Ceferín, com a màxim representant de la UEFA, el Barça espera ja jugar en públic, si li permet el Procicat i la Generalitat de Catalunya, el dia 20 d'octubre contra el Ferencváros. Així ho reconeixia Moix.
Sí, sí, sin duda, si las autoridades lo permiten, nuestra intención es lo antes posible, pues la verdad es que yo voy a algunos partidos y es frío verlo así. De hecho, pues esta junta con el compañero de junta, doctor Bladé, pues hicimos un análisis hacia finales de mayo, principios de junio, con las autoridades sanitarias, porque si se consideraba, si se autorizaban, pudiésemos poner ya algún tipo de gente con los protocolos un poco de previsión sanitarios determinados. Lo pusimos en conocimiento de la Liga, lo pusimos en conocimiento también de la propia UEFA. Fuimos un poco pioneros en este sentido, ¿no? No los únicos, pero sí avanzamos porque pensamos que cuanto antes podamos tener gente en el estadio, pues mejor. Por tanto, si nos lo autorizan, pues sí, sería una muy buena noticia.
Dues dades més, Joan. No descarten que els title rights, el nom de l'estadi que seria per beneficis i ajuts socials, es pugui tancar aquesta temporada, i el cost de l'espai Barça calculen serà de 815 milions d'euros i estimen que la reforma del Camp Nou, del nou Camp Nou, podria fer-se entre 2021 i 2025, sempre que la nova junta directiva que entri ho permet.
Perfecte, són les principals xifres, els principals titulars que ens deixa aquesta compareixença de Jordi Moix. Víctor, gràcies, que vagi bé.
Que vagi bé.
Adéu. I a 3:45 de la tarda obrim el debat a Sportscope amb l'Oliveros, també amb el Poli Rincón. Què tal, Poli? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, hombre. Y de seguida incorporem el Minguella también.
Sí, sí, sí.
Bueno, Poli, ¿qué cuentas?
Que se incorpore Minguella.
No, no, que falta le hace, porque ayer cómo sufrió, por Dios, Dios mío, mi vida, cómo sufristeis.
Bueno, es que el Sevilla, sí, Poli,
oye,
el
vaya,
Sevilla aprieta,
vaya equipo,
¿eh?
No, no, vaya equipazo, ¿eh? Un equipazo, ¿eh? Además, con un señorío, un poderío en el campo extraordinario. A mí me encantó, sobre todo, la sensación que daba. Ayer estuvimos viendo el partido, evidentemente, lo estuve oyendo, pero te voy a decir, no, o sea, la sensación que daba era un equipo grande, 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 ¿eh? Además,
¿qué se dice por ahí por Sevilla? ¿Qué se dice por ahí de...?
Hombre, aquí la sensación que tienen que podían haber ganado, que tenían que haber ganado porque... Sí. Tal como se desarrolló el partido, las ocasiones que tuvieron y tal, pues podían haber ganado. Pero bueno, también es verdad que yo creo que ayer... Es que yo creo que el Barça depende mucho de ciertas cosas. No quiero meter el dedo en la llaga, pero yo le vi un equipo, a mí ayer me pareció bastante desorientado. Bastante desorientado. En cuanto la presionaron en el centro del campo y no le dejaron pensar y le presionaron un poquito la salida del balón, a partir de ahí tuvo muchísimos problemas. Tanto Busquets como De Jong sufrieron muchísimo para poder tener
control. Es un equipo que está en construcción.
Sí.
No sé, era el tercer partido en pocos días, en una semana. Yo creo que físicamente estuvo más flojo que los otros días. Bueno.
A ver, Joan, os voy a decir una cosa y lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir. Esto va a ser una liga muy rara. Esto va a ser una liga rara. Aquí puede pasar cualquier cosa. Yo creo que se van a igualar muchísimo las cosas entre los grandes y los que son menos grandes. Yo creo que, fíjate, lo vimos ayer con el Sevilla, el Madrid, fíjate lo que sufrió ayer también en el campo del Levante, fue ganando todo el partido 1-0, pero en cualquier momento, y si no llegase por Courtois, pues seguramente no hubiéramos ganado el partido. Al final terminó 2-0 en el tiempo de descuento, pero el sufrimiento fue extraordinario. Yo no creo, fíjate, el Atlético de Madrid, los dos últimos partidos tampoco ha mojado. O sea que de una exhibición que dio el día que debutó Luis Suárez con Joao Félix, se inflaron a meter goles, mondieron, parecía que ya iban a ganar la Liga. Y habíamos empezado.
Y ahora dos empates a cero,
claro, por eso te digo. Sí, escucha, y ayer sin tirar a puerta, ¿eh?
Sí.
Que es que no tiró a puerta, es complicado. Esto va a ser muy complicado este año. No veo una diferencia grande o no veo una a corto plazo. No sé si luego esto cambiará, pero a corto plazo no veo yo que esto vaya a tener un cambio brusco y drástico de que haya un equipo y que se vaya o que pierda un partido.
Espera, que ya está por aquí Minguella, Oli. Hola, Minguella.
¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andeu?
Buenas tardes.
Oli.
¿Qué pasa, amigo?
Bien, ¿cómo está? Ves aquí empezando la liga del COVID, tú, a tope.
Qué grande.
Por eso iba a decir, Poli Minguella, que lo complicado es eso, que es un... Hombre, cuando jugamos en junio y julio los partidos que quedaban, pues dices, venga, va, sin público y juega los puntos y tal y para adelante. Pero ahora, toda la temporada así, de esta manera...
Es muy difícil jugar sin público, Oli, es muy difícil.
Ayer,
muy
por
difícil.
Ejemplo, el Barça a lo mejor necesita el público y tal y al final acaba ganando 2-1.
Un empujoncito, ¿no? Un empujoncito desde la grada.
Es muy distinto.
Pero yo...
La situación, tú, que las cosas que no podemos comentar, pero no lo podemos cambiar. La circunstancia totalmente fuera de nuestro alcance. Lo que hay que hacer es tener precaución, que no nos caiga el mundo encima, individualmente, y ya está, tú. Y luego que vayan jugando, porque también los clubes, hablas con uno y con otro, y está a la última pregunta, ¿eh? Que decirte que
totalmente.
Los ingleses aún tienen sobrante, pero todos los demás no fichan a nadie prácticamente. Entonces, todo esto afecta y ya está. Pero es una nueva realidad, esperemos que no tarde, que no dure mucho y que salgamos lo mejor librados posible.
¿Sabes quién me gustó ayer mucho, José? Me gustó mucho Araujo.
Muy bien, sí.
Te lo digo en serio, el chaval, ¿eh?
Muy bien.
Yo,
muy ordenado, sí, muy buen físico, no se complica la vida. Seguro que con Ronald va a mejorar, porque Ronald jugaba en esta posición y tenía, no diré unas características parecidas, pero físicamente era bastante parecido. Este chico es bastante parecido a Ronald, físicamente. Entonces, Ronald está acostumbrado a trabajar con gente joven. La prueba es que el equipo parece que sea otro. La camiseta es la misma, pero la alineación, hay muchos cambios y todos muy jóvenes.
Yo, por lo tanto, no hace falta Eric García, ¿no?
No, pero lo de Eric García es que en la vida, mira, Manolo, yo soy muy, muy, muy veterano y tal. Y una de las cosas que más me molesta, y también como hombre del Barça, es que me tomen el pelo.
Totalmente.
Eric García, hace 3 años, tenía el derecho de irse y se fue y tal, los agentes, tal, tal, tal. Y fue casualmente, entre comillas, a un equipo en la que está dirigido por mayoritariamente gente ex-barcelonista, desde un vicepresidente a un ex-entrenador, a un ex-director deportivo y tal. Muy bien, vale. Es legal y se va. Este señor, si tiene que volver al Barça, vuelve, pero del Barça no sale un euro para allá. Pero bueno, si yo mando, ni harto vino, ¿entiendes? Sí, sí. Pero no a él, a ningún más, cuando este mismo club, amigo, entre comillas, hace 10 días se te llevó a un jugador malagueño, Lario, de 16 años, del juvenil del Barça, también gratis para Manchester. Yo voy a financiar las barbaridades que hacen ellos gastando 40, 50, 80 millones en defensas. De mi Barça no financio nada y sería una vergüenza que lo hiciesen. Y a partir de la temporada próxima, que venga Eric García, que venga quien sea. Pero tomarme el pelo, salvo el peluquero, nadie.
No, no, escucha, además, José, has dicho una cosa importante, es que este futbolista va a quedar libre ya, entonces...
Claro. Sí. Está en el último año de contrato.
Claro, pues te digo, en enero ya puede negociar.
Pero un central enero... más, al Barça le hace falta, ¿eh? Un central más, porque a pesar de que Araujo ayer jugó muy bien, es verdad, tiene pique el Englet y luego ya no tiene más, es que...
Joan, pero si yo había escuchado tu día en que Autodivó era bueno.
Sí.
No, Catania bona pinta. Jo me l'hagués quedat a la plantilla. A veure quan treuen per ell.
Encara està a la plantilla, però encara està.
Sí, però suposo que els traspassaran a les properes hores. Jo me l'hagués quedat.
Eso es lo que quieren, traspassar-lo.
Claro,
sí, sí.
Claro, pero que vull, quiero decir, no lo digo en broma y no para cargar a Juan de ninguna forma. No, bueno. Vull dir que el fitxar és clau. I si tu fitxes una sèrie de jugadors per moure diners i per moure comissions, al final el que pateix és el club. El Bagué, jo vaig escoltar i llegir que era un gran fitxatge perquè havia fet un gol a Rússia jugant amb Senegal. Està al Pau.
Sí, sí.
El Todibó era el fenomen futur de França, no sabem on col·locar-lo. Quan fitxes malament, tens aquests problemes que no pots acertar tots. No pots equivocar tant, ens hem equivocat. Jo, bueno, i nadie me pregunta por el Mateo Fernández, tú, que es lo grave, tú.
Está en la grada, está, sí, sí.
Sí, no, yo te iba a hacer otra pregunta que te va a gustar mucho. ¿Y con Griezmann qué hacéis? A ver, cuéntame.
Con Griezmann, bueno, Mister ha dicho, lo he escuchado, que ahí tuvo dos oportunidades que con su calidad tenía que hacer gol. Es una forma de decir que falló mucho, porque sí, dice que tiene mucha calidad y dos oportunidades que te deciden el partido, porque tú sabes, tú que has sido goleador, que cuando quedas 6-0, si fallas dos goles no pasa nada, pero
efectivamente,
cuando uno, cada uno es muy importante.
No, ¿sabes?
Dos puntos.
¿Sabes lo que yo noté ayer? Que no le veo que se haga el equipo, no le veo que sea capaz de amoldarse, que sea capaz
está
de...
Está medio perdido.
Le veo totalmente perdido, no sé, porque ya no sé qué pensar dónde puede jugar, porque claro, estando Ansu Fati como está, y estando Messi, no sé cuál es la posición de él, ¿no? Tira una banda a la derecha, no sé yo si eso le va bien, yo creo que a él le gusta jugar por detrás de los puntas o por detrás del punta.
No le encuentran el sitio.
Yo creo que le está pasando como a Coutinho en su primera fase, fíjate lo que te digo, que no le encuentran el sitio, porque es un futbolista que no es fácil que tenga un sitio en el Barça, ¿eh? No digo, por ejemplo, cuando jugó en el Atlético de Madrid o jugó en la Real, que jugaba de otra manera totalmente, pero en el Barça...
O cuando va con Francia,
efectivamente, pero yo en el Barça es que no le veo. No le veo porque ocupa un espacio que, lógicamente, a Messi no se lo puede quitar. Entonces, no sé dónde ubicarle, no lo tengo claro.
Este poli es el error de fichar mal. Es decir, esto el Barça ya...
Bueno, pero por lo menos Minguella fue barato.
Qué bueno, Oli. Qué bueno. 15 bueno.
Millones más. El Barça ha bonificado al Atlético de Madrid con 40 millones incorporarla, el jugador que es el mismo problema.
Sí. Ayer lo dijiste, ayer lo dijiste también, sí, claro. Sí.
Y 130 y pico con ese. Ha bonificado la TVE casi con 200 millones cometiendo dos veces el mismo error. Fichar bueno. jugadores para un sitio que no tienen condiciones para jugar. Sí. Yo no discuto con el jugador, sí. Digo el sitio.
No, pero tú has dicho una cosa, ayer lo dijiste, lo has dicho muchas veces. A ver, tú cuando fichas tienes que saber qué necesidad tienes y que esa necesidad, el jugador que tú fichas te la cubre. Porque si no, ¿qué fichas? ¿Qué fichas? Si lo importante es saber dónde tienes el problema. Claro. Sí,
sí. A veces fichas el cromo y luego tienes dificultades para meterlo.
No, luego resulta
para ponerlo
que...
en el álbum.
No, pero no tienes el álbum. A ver cómo pones el cromo. A ver, sí. Si no tienes álbum, ¿cómo pones el cromo?
Bueno, amigos, que lo dejamos aquí de momento.
Un abrazo,
un abrazo a todos. Minguel, Oli, Poli, caballo.
Seguimos.
¿Cuántas veces has cantado un gol antes de tiempo? Ojo, que cuando te adelantas, no siempre aciertas. Por eso, en tus cultivos, usa Belcar. Espera a que nazca la colza y comprueba su eficacia en postemergencia. Belcar, tu mejor elección en hoja ancha.
Oportunidad, esta vez forzada por un buen pase de Calero entre líneas y el chaval de la cantera, Nico Melamed, que hacía unos minutos que estaba en el campo, bate por bajo a Maca y marca el Español en el 84 ya de partido en la Nova Creualta. Sabadell 0, Español 1.
Quique Iglesias, molt bona tarda.
Caram, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Un gol que val 3 punts.
I tant. I un partit una altra vegada doncs, petit per l'Espanyol, tot i que si tingués una mica més de gol i una mica més de punts, l'Espanyol hagués solucionat durant la primera part amb ocasions claríssimes de Puado, de Bulei, amb una molt bona primera part de Matías Vargas, que va suplir el lesionat en Barba, una altra vegada RDT suplent, i l'Espanyol que va estar força bé la primera part, a la segona part va apretar una mica més el Sabadell, però també va trobar doncs, a un Diego López inconmensurable, i finalment la justícia es va doncs, fer amb el gol de Nico Melamed, el primer gol d'aquest jove futur de l'Espanyol que ja és present. Abans de parlar del mercat, escoltem a Vicente Moreno, unes declaracions que han donat una mica de volta a l'assumpte.
No tens eixa cert i el rival pues, té eixa motivació de poder guanyar-te, de jugar contra l'Espanyol, de pues, l'escaparate que és jugar també contra jugadors com els que tenim nosaltres, i ahí t'apreten i és difícil.
Jugadors, no ha dit això dels jugadors del Sabadell perquè sigui especial jugar pel Sabadell, ho va dir contra l'Albacete, ho va dir contra l'Oviedo...
Sí, s'han enfadat una mica, Sabadell,
sí,
amb això.
Sí, el Sabadell s'han enfadat, bé, és una manera d'enfadar-se. Jo penso que no va per mala idea. No penso que Vicente Moreno, no el coneixo de res, tingui mala idea en les seves declaracions.
No.
Continuo parlant de l'Espanyol o et faig un apunt del Sabadell?
No, l'apunt
parlant...
del Sabadell, sentim sí. Hidalgo i anem al mercat, va.
És a dir, perquè a més el mercat ve relacionat, Sabadell i Espanyol. Antonio Hidalgo, 0 punts. Aquest Sabadell que em fa l'efecte que anirà cap a dalt perquè juga força bé el futbol.
És molt immerescut, però la realitat és que tenim 0 de 9 i hem de millorar coses, hem de seguir avançant perquè de moment tot el que fem és molt, encara no es dona aquest resultat. El camí és el que estem fent, és una sensació de moments, de sensacions, aquestes són bones però s'han de traduir després al camp.
Sí senyor, Hidalgo evidentment busca gol.
I Mercato. Mercato, sí. Que com dius, té a veure o està connectat entre l'Espanyol i el Sabadell, també.
El nostre company Carlos Llamas ha explicat per la seva emissora de Cope d'Astúries i també a través del Twitter que està a prop d'arribar cedit a l'equip de la Nova Creu Alta, Álvaro Vázquez, exjugador de l'Espanyol, ja no té vinculació amb l'Espanyol. Això facilitaria l'arribada d'un jugador cedit a l'Sporting que es tracta de Víctor Campuzano. Què passa amb Campuzano? No compta per Vicente Moreno, ha de buscar una sortida i David Gallego l'ha demanat per l'Sporting. Si tot quadra aquesta tarda, Álvaro Vázquez hauria d'acabar cedit al Sabadell i Campuzano marxar cedit a Gijón. Àlex López també hauria de sortir, no té lloc tampoc a aquest Espanyol. Un Espanyol que ja va fer avui aquests dies el fitxatge de Roca pel Bayern de Múnich, una venda estratègica. no tiraran la casa per la finestra. Keydy Barea ja va debutar ahir. Parlen a Vigo que arribarà Álvaro Vadillo, que és un extrem des del Celta cedit. A mi em fa l'efecte que no arribarà ningú. Raúl de Tomàs, no hi ha cap oferta per ell. Així que, en principi, molt atents al que pugui passar. Si marxa un jugador important, arribarà un altre futbolista, però, en principi, no es tocarà massa a l'equip principal de l'Espanyol aquesta tarda.
Tenim al director de Tiempo de Español, al Javier de Haro. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te pido dos lecturas rápidas. Una del tema del mercado. ¿Qué
el
dices?
Mercado. Añado lo que dice Quique, pero sí que va a venir Vadillo. Si Álvaro Vázquez va al Sabadell, Campuzano se va al Sporting, Vadillo viene al Español.
Vale.
El resto, lo que ha comentado Quique, si no hay una venta porque viene alguien pagando 40 kilos o algo así por Raúl de Tomás, o 20 y pico por Embarba, o 20 y pico por Cabrera, no habrá más movimientos. Si la posible marcha de la cesión de Alex López, algún equipo que posiblemente tengamos que pagar una parte de la ficha porque los jugadores del Español cobran 300.000 euros más o menos, que es lo que cobra Alex López. Ningún equipo de segunda en estos momentos podría asumir toda la ficha del jugador, pero si paga la mitad, el Español estaría dispuesto.
Vale. ¿Y del partido de ayer qué me dices?
Bueno, pues es muy parecido al del Oviedo. La verdad es que el de ayer el Español tuvo muchísimas más ocasiones de gol. Posiblemente, si hubiéramos tenido más fortuna, no hubiéramos tenido que esperar al minuto 80 y pico para ganar el partido. Pero el Español fue muy superior al Sabadell. Por lo tanto, bueno, pues creo que se están haciendo las cosas bien. El equipo es segundo. La sorpresa está siendo el Sporting de Gijón.
David Gallego, David Gallego.
Sí, sí. No, sí, es que yo nunca dudo que David Gallego sea un buen entrenador. El problema que tuvo David Gallego es que aquí no se comportó como lo hacía en el filial y no tuvo la capacidad de ser David Gallego. En Gijón es David Gallego y aquí era otra persona. Así que veremos que... ¿qué pasa en las últimas horas sobre todo el tema de los movimientos? Yo creo que el movimiento más accesible es este. Álvaro Vázquez al Sabadell, Campuzano al Sporting y Vadillo al Español.
Vale, estamos pendientes. Javi, muchas gracias,
Buenas tardes.
Chao, una abraçada aquí, que...
Forta, chao.
Que vagi molt bé. Fem una punarada també del Girona amb l'Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Jordi, què tal? Bona tarda a tothom.
Certa preocupació, Dos partits, dues derrotes, ahir 0-1 davant del Fuenlabrada. A més, per qui no hagi vist el gol, amb una acció molt desafortunada del porter Muric.
Sí, d'una de les cares noves aquesta temporada, és un llançament llunyà, les mans és altíssim Muric, les mans topen amb el travesser i se li escapa la pilota i acaba amb el 0-1, que va donar la victòria al conjunt madrileny. Clar, a tot això que tu dius, dos partits, dues derrotes, Sporting i Fuenlabrada, i després les dues jornades inicials que encara haurà de recuperar el Girona, que fan Castilla a la part baixa de la classificació i anant a remolc. Va tornar Estuani, després de sanció va debutar Antonio Luna, ho va fer com a titular, però va tenir les baixes d'última hora el Girona de Juanpe per lesió. Veurem quin temps està allunyat dels terrenys de joc. Couto ha dit, Francisco, que no juga des de març i que li falta moltíssima preparació, i no va convocar ni a Pablo Moreno. Per tot això, i perquè el mercat no està funcionant al ritme que li agradaria a Francisco, està contrariat Francisco Rodríguez, el tècnic del Girona.
Lógicamente me preocupa la dos derrotas. Nuestro inicio no es el deseado en todos los sentidos. Es que no hay más. No te puedo engañar. La situación que llegábamos a este partido ya la adelantaba yo también ayer, con muchos problemas de lesiones y de gente que ha venido que no está para competir. Lo que quiero es tener el mejor equipo posible a partir del martes. Y para esto la dirección deportiva está trabajando. Yo confío plenamente en que lleguen los jugadores que tienen que venir.
Hasta aquí que Cárcel treballant a bon ritme. Es parla, veurem si des de l'altre lado del charco, de l'arribada d'un davanter argentí sud-americà, un altre sud-americà, Ceballos, pot acabar cedit al Barça B. I, per cert, parlàvem de l'error de Muric. Vaja, Muric no jugarà el proper partit, no descansa la Lliga Smartbank. D'aquí 7 dies, dilluns dia 12, 6:45, Leganés-Girona, no jugarà Muric, no per càstig, sinó perquè està convocat amb Kosovo. Té partits davant Eslovènia i Grècia, veurem si juga o no. Tampoc jugarà Estuani, que se'n va amb l'Uruguai.
Molt bé, un apunt més de futbol. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Futbol femení, ha començat la Lliga, ho va fer amb clàssic entre cometes, perquè és un clàssic que era la primera vegada que es disputava. Victòria contundent del Barça, Real Madrid 0, Barça 4.
Es va notar que el Barça és un equip més rodat de fa anys i el Real Madrid encara és un equip en construcció. 0-4 en el primer clàssic de la història del futbol futbol femení, gols de Patrick Guijarro, missa en pròpia porta, Martens i Alexia Putellas, un clàssic que es va disputar al camp número 11 de Valdebebas, sense públic, però amb important representació a la Llotja, perquè hi havia la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, el president de la Federació, Luis Rubiales, i Jorge Vilda, seleccionador espanyol. No hi era el president Florentino Pérez, tampoc Bartomeu. Efectivament, no s'aconsellava viatjar a Madrid. L'equip blanc dirigit per David Aznar és un conjunt molt nou, amb 8 fitxatges tancats després de la compra del Tacón. Tot i això, Lluís Cortés reconeixia que la victòria és especial.
Començar bé la temporada sempre és important, perquè venim de molts mesos sense competir a Lliga, i començar guanyant és important, començar amb porteria zero també és molt important, i te l'ha afegit, que a nivell mediàtic també se li dona una mica més de valor, que és el primer clàssic de la història, el primer Real Madrid contra el Barça, i en aquest sentit també les jugadores estan molt il·lusionades, molt contentes amb haver guanyat aquest partit.
Quedarà per la història, eh? Aquest 0-4, un 4 d'octubre de 2020, bona notícia tenir un clàssic en el futbol femení, que a més ha estat el més vist de diumenge a Teledeporte amb 240.000 espectadors. I sense temps per entrenar gaire, l'equip de Lluís Cortés ha de jugar dijous la Copa de la Reina, semifinals de partit únic contra el Sevilla a l'estadi Johan Cruyff.
Gràcies, Sílvia. Adéu. Fins aquí al futbol.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay, qué alegría más grande! ¡Más grande de oírte! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Bayo.
¿Nos cuentas tu historia?
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito sin tener que desplazarme, sin esperas desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago, con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En el Corte Inglés encontrarás las lavadoras Beko Steam Cure, que gracias al poder de su vapor garantizan un lavado intensivo con la máxima higiene y desinfección,
eliminando el 99,9% de alérgenos.
Además, si compras una lavadora Beko Steam Cure antes del 21 de octubre, te llevas una tarjeta regalo del Corte Inglés de 40 euros.
Y todo con las ventajas de los tecnoprecios. Solo en el Corte Inglés e Hipercor.
Set minuts i les 4. Bàsquet, Albert, que tenim el Barça confinat. Com està la situació?
Sí, doncs aïllat, a l'espera de saber, dic aïllat l'equip, si hi ha positius després de conèixer el dissabte el de Serena Jessica Vicius i també el de Darius Mascolines, que és un dels seus ajudants. Vaja, l'equip no entrena des del divendres, ja no va disputar ahir el partit de la quarta jornada de la Lliga Endesa davant la Kunsa GBC Guipúscoa, un partit, per cert, que ha estat reprogramat pel dimarts 20 d'octubre. Avui l'equip ha passat proves PCR de detecció del virus. Els resultats doncs arribaran aquesta tarda, última hora, tarda a nit, i això es complementarà demà amb una altra PCR al matí. I és que el marge de maniobra és mínim, perquè dimecres a les 8 del matí ha d'agafar un vol xàrter al Barça cap a Sant Petersburg, perquè dijous té partit d'Eurolliga a la pista del Zenit. Insisteixo, avui proves PCR, 3 dies abans del partit, com marca el protocol de l'Eurolliga.
Abans sentíem a Jordi Moix dir que volen que hi hagi públic a Lliga de Campions en futbol, en el partit que el Barça ha de disputar el dia 20 d'octubre davant Ferencváros, i el Barça de bàsquet vol fer el mateix una mica abans, inclús.
Sí, és qüestió de calendari, és qüestió de dates, però vaja, entenc que és un protocol no només de la secció de bàsquet, segons hem conegut, sinó de tot el club, un pla de desconfinament i, en aquest cas, d'ocupació del Palau Blaugrana a partir del 15 d'octubre en partit d'Eurolliga. Recordem que la Lliga Endesa no permet públic perquè aquí el protocol el marca el CSD, el Consejo Superior de Deportes, sent esport professional en competició nacional. Es parla d'un aforament del 30%, però la data és 15 d'octubre, partit d'Eurolliga, rival Panathinaikos, portar públic novament al Palau. Això, un cop es presenti el pla, haurà de ser validat per la Conselleria de Salut, entre d'altres.
Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé.
Adeu. Una punera de ciclisme perquè Andorra serà protagonista al Tour del 2021. Anem cap a Andorra amb el nostre company del diari d'Andorra i col·laborador COPE, l'Ivan Álvarez. Ivan, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda. Doncs sí, perquè la gran cursa francesa viurà tres jornades al Principat l'any vinent. La quinzena etapa de l'edició del 2021 del Tour acabarà en alt. El Principat i Arcalís Opal són les opcions a priori més plausibles. Serà el diumenge 11 de juliol i l'endemà, el dia 12, els corredors passaran la jornada de descans a Andorra. El dubte és què passarà el dia 13, si el pilot iniciarà també la setzena etapa o no al país. Els detalls definitius es donaran a conèixer a finals d'aquest mes. La de l'any vinent serà la sisena vegada en què el Tour de França visita Andorra i l'última ocasió que ho va fer va ser el 2016.
Gràcies, Ivan. Del ciclisme al tenis, anem a París, a Roland Garros. Ángel García, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas.
La jornada de momento nos deja una mala noticia, que es la eliminación de Paula, de Paula Dadosa, ¿no?
Sí, le ha quedado un poquito grande, ¿eh? Los octavos de final, y además es que tenía un problema en la espalda. Dice que no ha jugado ni al 50%. Le dolía primero el psoas, luego se la ha pasado a la espalda, y es verdad que, bueno, pues no ha podido, pero que tiene 22 años, ¿eh? Que hubiese firmado este torneo seguro antes de llegar aquí. Solo tenía una victoria en Grand Slam, y aquí ha conseguido tres. Se mete en top 65, que es subir más de 20 puestos, así que muy buen torneo de Paula. Está parada la jornada por la lluvia, con lo cual no ha empezado todavía, y va a tardar Pablo Carreño ante Alma ayer, y seguimos también pendientes de la hora que nos den mañana para el partido entre Rafa Nadal y Jannik Sinner, ya de cuartos de final. Yo calculo que va a ser a las 2 de la tarde, pero todavía no es oficial, ni mucho menos.
Perfecto, nos vas contando, Ángel, muchas gracias.
Chao.
Chao. Y una punada de Futbol Sala amb el Juan Arias. Juan, bona tarda.
Hola, Juri, bona tarda.
Ha començat la Lliga aquest cap de setmana amb derrota del Barça al Palau davant Peñíscola i victòria del Santa Coloma a la pista de Navarra.
Sí, por partes, el equipo de Santa Coloma que empieza con buen pie tras vencer 3-6 en la pista de Ribera Navarra, todo lo contrario del año pasado cuando estuvo filtreando, incluso con el descenso, hasta que Javi Rodríguez suplió a Óscar Redondo en el banquillo para salvar al equipo, aunque al final, y como consecuencia de la COVID-19, la Liga decidió que no hubiera descensos. Industrias ha incorporado a Almagro, Draoski y Llamas, y ha dejado, han dejado el club Feixas, Vidal y Pereira. Javi Rodríguez ha hablado con Sportscope y está ilusionado con la nueva temporada.
Bueno, la verdad que las sensaciones que tengo del equipo este año son muy buenas y muy positivas, ¿no? Este año empezamos de cero, empezamos con un equipo el cual el cuerpo técnico hemos decidido los jugadores que queremos tener y los jugadores que no queríamos que siguieran, y las expectativas son máximas, con muchísima ilusión.
Ahora, comenzando desde el inicio y con una plantilla confeccionada bajo su criterio, espera devolver a los de Santa Coloma a la lucha por estar entre los mejores.
Queremos, pues, tocarle las narices a todos los grandes. No queremos ser un equipo de comparsa, no, queremos ser un equipo muy regular, un equipo que venimos con cosas muy buenas de la temporada pasada. Ejemplos de Palma, de Jaén, que poco a poco se han ido haciendo un nombre, que poco a poco van compitiéndole a Pozo, a Barça o a Inter. Pues nosotros queremos ser uno más, y no tengo ninguna duda de que vamos a serlo.
En diciembre, Santa Coloma jugará la final a 4 de la Copa del Rey, por cierto, que abandona el Olímpico de Badalona como escenario local y se traslada provisionalmente al pabellón Camp del Ferro de Sant Andreu hasta que el Municipal de Santa Coloma esté rehabilitado. Y la cara, en este caso, es Santa Coloma, la cruz del Barça, que perdió 3-4 contra Peñíscola. A pesar de los tres goles hat-trick de Ferrao, el equipo azulgrana juega a partir del viernes la final a 4 de la Champions, correspondiente a la pasada temporada, aplazado a estas fechas por la pandemia de la COVID-19.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Entrem al darrer minut d'Esportscope. Gil, tu remates.
Marcador del vot de censura. Bones, 13.574. Dolentes, 669. Lo viene explicando Antoñito Ruiz. L'Arsenal pagarà la clàusula de Thomas Partey. Per tant, Thomas Partey anirà a l'equip Gunner. Y según Telemadrid, el NBA, Billy Hernán Gómez, era uno de los 200 asistentes a la fiesta ilegal del pasado viernes en Aravaca.
Gracias, Gil.
A vosaltres.
Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. Nota per l'equip de Koeman. Excel·lent, 6%, notable, 54%, aprovat, 32%, suspès, 8%. En clau espanyol, el mateix. Nota per l'equip de Vicente Moreno, excel·lent, 14%, notable, 49%, aprovat, 21%, suspès, 16%. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE estem pendents de tot. Cuideu-vos molt, que vagi bé.